I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
Amb aquesta notícia arribarem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Segur que la situació que vos descriuré ara vos sona familiar. Quants de vosaltres us heu trobat arribant a l'Hospital Mateu Orfila i no sabre què fer amb el vostre cotxe, sigui a primera hora, mig matí, cap vespre, és igual, per una cita mèdica, per una urgència, per visitar un familiar. Aparcar el cotxe és una verdadera odissea, tot i que l'estacionament de l'Hospital Marquí compta amb 618 places. El 2018 es va realitzar la darrera ampliació, amb 100 més. Malauradament, el problema no es va solucionar i cada matí hi ha problemes d'accés i d'aparcament. Des de l'àrea de salut de Menorca han detectat que hi ha vehicles que queden dies seguits aparcats allà. Resulta que hi ha conductors que s'aprofiten de l'espai al ser gratis i tenir coberta per deixar el cotxe ben protegit. Però sembla que s'obliden que allà les places estan destinades a atendre la salut de ciutadans i ciutadanes de tota l'illa, poc pensant als altres. Per acabar amb això, una empresa externa realitzarà un pla de mobilitat per millorar la gestió de l'aparcament. Posem-hi consciència, senyors conductors, i no fem servir els aparcaments dels centres de salut simonant de viatge. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimecres 6 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Llorando cuando toca una cumbia, se oye el sonido de un acordeón. Llorando cuando toca una cumbia, en todo el continente se escucha. Y entre más llora suena mejor. En todo el continente se escucha. Y entre más llora suena mejor.
Avui és el Dia Internacional Sense Dietes, un dia per crear consciència entre la població per eliminar la discriminació cap a les persones que tenen problemes de sobrepès i per erradicar cànons, estereotips de bellesa amb els quals moltes dones lluiten cada dia. Alerta amb ses dietes enganyoses, les màgiques que només busquen treure-us els doblers i que poden ser fins i tot perjudicials per a la salut.
Aportioncito por mi suena, que tu sonido me recuerda aquella noche de una hembra cuando canté y lloré por ella.
Mireu, 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 en Jordi Fàbregas com balla sa bona cúmbia. Mira, mira, mira. Ai, que entra en Axel Camarasa també ballant cúmbia. Què tal, Axel?
Molt bé.
I en Pere, que ja el tenim aquí, ballant cúmbia des de fa una estona. Mira quin ritmasso que té. En sap de ballar cúmbia, en Pere?
Sí. Porta la cúmbia a dins.
Bueno, i sé que a més li encanta disfressar-se de cumbiero, o no? Mira, que mira, 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 això és ell, eh? Mira, mira, mira. Mira quin crit que fa. Com estàs? Mira, mira, la cadera la comença a moure.
Oh, el maluc.
El maluc.
Ai, sí, el maluc, sí. És maluc, sí, sí.
Explicat, eh?
Bueno, bueno, és que avui també és el Dia Mundial de la Salut Mental Materna, Dia Mundial de la Filatèlia i Dia Mundial de l'Acordió. I per això aquesta cumbieta.
Ah.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche l'aigle.
Sabíeu que l'acordió el va crear en Cyril Demian? Va ser un inventor austríac que va néixer l'any 1772 d'origen armeni. Es guanyava la vida com a comerciant d'orgues i pianos a Viena, juntament amb els seus dos fills. Un 6 de maig de 1829, en Cyril i els seus dos fills van patentar l'acordió, un instrument nou en aquell moment que consistia en una petita caixa amb llengüetes de plaques metàl·liques i manxes fixades a les plaques que es podia transportar fàcilment amb un disseny compacte. Com
pots repetir de què era comerciant?
De pianos.
I?
Orgues. No, òrgans. No, organillos.
De fetges i pianos. De ronyons, de pàncreas.
Sí. Saps que he estat una bona estona pensant-ho i no ho he resolt bé. Però ja, com és òrgano? En català que no sigui òrgans de...
Un orga.
D'orga.
Un orga.
Però és un orga.
Un orga és l'instrument musical i un òrgan...
Però és que hi ha escrit fetge, orga.
El... No, és que si ho est... estava ben escrit, bé, escrit,
però clar, exacte, queda molt joc de paraula, sí. L'orga i els òrgans.
És que...
Però no, no feia coses amb fetges, feia coses amb orgues.
Ara sona raro, orga,
eh? Sona raríssim, no? I de pianos, pianos petits i grans.
Coses amb teclats.
Bueno, ja sabeu que l'acordió no és, és un instrument de vent, eh? I en aquella època se'l va catalogar com un piano dels pobres, perquè era un instrument de músics humils. Resulta que l'invent, però, es va fer molt popular a Àustria, Alemanya, Eslovènia, zones com el Tirol, no? El Tirol sí, no? Que veieu un instrument de...
Sí, sí, tot quadrat.
Sí, no?
Sí,
de la música tradicional. I veieu un acordió. També es va fer popular a Amèrica Llatina, Argentina, Mèxic, Brasil. La seva facilitat a l'hora de sonar melodies complexes com sonates, àries, el va extendre per gran multitud de gèneres musicals. Una de les acordionistes conegudes a Mèxic, Julieta Venegas. N'hi ha de músics, d'acordionistes a Mèxic que a més tocaven pels narcos així, a patades, si ens ho busqueu per internet, hi ha uns quants. La Julieta no. Lo que havia, que se sàpiga. No el valor. Sí que hi ha un grup d'acordionistes aquí a Menorca, que els coneixeu, els Tecles, Botons i Manxes? No?
No.
Bueno, i tant, sí. Són una agrupació lligada a l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics de Sant Lluís.
Ah, mira
tu. Tu no hi eres un dia que va venir un acordionista sonant directe aquí al dia Menorca? Tu tampoc, no hi eres, Jordi, tampoc, sí, no?
No havia nascut encara.
No havies nascut, no havies nascut, sí. No formaves part de la família del dia Menorca.
No havia nascut a la vostra família.
Correcte. I tu hi eres? Vam tenir aquí un acordionista sonant...
La meva memòria...
En directe, perquè se'n van anar per Aragó a participar en un festival d'acordionistes, sí. No, poca cultura musical.
Oi.
Però és que me voy.
Me voy.
Ja bé, que així no es pot fer feina.
M'ha deixat sol.
Va, que la teva mami que m'us escolta ara cada dia vol sentir-te cantar.
M'encantat.
Naxel, l'havíem sentit molt a cantar.
Vols d'acompanyament?
S'ha posat vermell i tot mesquí. Endavant.
Que no.
Sabem que ens espera cosa millor.
Això en t'ho diré que ho fa molt bé.
Alguna cosa millor, ho sabem. De ser que endulça la sal i ja sé que salga el sol. Excel, en directe, animant en Pere, acompanyat, però ara no vol, ara no vol.
Me cau una llàgrima.
Ha estat espontani, jo, si em prepareu...
M'agrada molt aquesta cançó, pot ser que t'hagi sortit de dintre, perquè t'agrada molt aquesta cançó?
En el seu moment l'havia escoltat prou, sí.
Jo també, reconec que jo també.
I no sé si he arribat en algun concert, crec que sí.
Ah, potser, mira.
Sí.
Així t'agrada més
que
a mi.
En un amfiteatre que devia ser el grec.
Ara no vull, crec que l'estim. Pero adiós,
me despido de ti.
Canta molt bé.
Mare de Déu. Li encanta absolutament aquesta cançó.
Sí, 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 estupefant.
Sempre dic la mateixa
amor,
frase.
Recordo algun amor antic.
Ja va, amors.
Tens històries passades amb aquesta cançó?
Jo alguna,
Quina? La volem sebre.
Sí?
No,
es pot explicar públicament en directe, no es pot. No es
si va ser una història d'amor i l'única frase que em sé és me despido de ti...
Mal. Seria una història de desamor, en
exacte.
Tot cas. Bueno, va, que m'ho anem a la pregunta, que si la cosa va d'instruments... La pregunta és, quin és l'instrument musical més car del món que pot superar els 15 milions de dòlars i no és un acordió?
Ah, un piano? Oh. Oh, jo ho sé.
Un arpa.
Un violí.
Estradivarius.
Un Estradivarius, com els pantalons.
Sí. Molt bé, Naxel Camarasa s'endú l'acordió que tenim de regal.
Bravo!
Bé.
A A veure, Wallapop, entrant, Bender...
Te l'estàs venent ja. Ahir es volia forrar amb una idea de negoci que li va sortir
fatal. Que no t'ha sortit gens
bé. Crec... I ara es vol vendre l'acordió.
Crec que m'heu fet prou, no heu fet prou sang. O sigui, podia haver, sigut, podia haver sortit molt més malparat.
Sí, però vam tenir certa pietat.
No us regalaré cap més
però
idea
si
de
Però si guanyes
negoci.
El concurs cada dia, no en tindrem pietat. Al final,
Amb què tenim preparat pel programa avui, Pere?
Us contarem els detalls del nou espai Païdors que Càritas acaba de presentar a Maó i que complementa el servei que ofereix l'espai ubicat a Ciutadella per atendre famílies i infants en situació de vulnerabilitat. Després parlarem d'economia circular amb en Joan Riera de Vall, membre de la secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis i autor del llibre Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, concretament d'una fàbrica emblemàtica de Mo. Coneixerem la història de l'empresa de bijuteria estampadora maonesa.
Esperem comptar amb la vostra companyia des d'ara i fins la una en directe al Dia Menorca. Anem a conèixer les notícies de la jornada. Per on passen, Axel Camarasa?
Passen per Mo perquè avui s'ha fet realitat la reactivació del consorci del Penya-Segat, que torna a posar-se en marxa ara amb un pressupost, atenció, de 10 milions d'euros per als propers 5 anys. Enguany ja es disposarà de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i garantir la seguretat de l'entorn. 1 milió la porta el govern i el 1,5 milió d'euros restant al Consell, això sí, en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els propers anys per part de totes tres administracions. Sentim el conseller de Territori del Govern, José Luis Mateo.
¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Penya-Segat, también imprescindible para saber a partir de ese momento a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Penya-Segat.
A més del pressupost, que es destinaran la seva gran majoria a inversions, també es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Mo. El batle és Héctor Pons.
Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
El consorci, recordem, es va crear el 2003 i pràcticament ha estat inactiu fins a dia d'avui. També és notícia que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural tramita davant el Ministeri la sol·licitud per al reconeixement de la vaca de la reina com a raça autòctona. L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, l'IRFAP, ha culminat els treballs tècnics, científics i administratius necessaris per fer la petició, una fita clau en el procés de recuperació, conservació i reconeixement d'una població bovina amb un origen històric singular i profundament arrelada al territori. Sentim la gerent de l'IRFAP, Georgina Brunet.
El reconeixement de la vaca de la reina com a raça autòctona a nivell estatal és un pas clau perquè consolida oficialment una població que fins ara es trobava en una fase intermèdia de reconeixement. Això significa que deixa de ser una població només reconeguda a nivell autonòmic per passar a formar part del catàleg oficial de races de l'Estat amb una protecció jurídica i tècnica molt més sòlida.
La vaca de la reina es remunta a mitjan segle XIX, quan la reina Isabel II va regalar una col·lecció de bovins a Menorca amb l'objectiu de millorar la productivitat del bestiar local. Tot i que va patir una forta regressió a partir de la segona meitat del segle XX, als esforços del sector ramader... Clara, m'ha fet un gest, disculpeu.
Perdó.
Què està passant?
El sector ramader i de les institucions han permès evitar-ne la seva desaparició i, de fet, iniciar una recuperació progressiva d'aquesta vaca de la reina.
de la reina.
Poc li ha donat, no m'ha
llet. I acabem explicant que el GOP ha convocat una nova protesta contra la massificació turística. Serà el proper 13 de juny, al capvespre, a la plaça Biosfera, on hi ha la seu del Consell Insular. Els ecologistes consideren que l'illa s'està quedant sense aigua i sense cases per viure. Critiquen que l'administració insular no aplica la limitació a l'entrada de vehicles i que el fet de ser una reserva de biosfera serveix només, diuen, per fer promoció turística. A més, el GOP defensa que davant aquesta situació és imprescindible que la ciutadania es mobilitzi per demanar un canvi de rumb que retorni Menorca cap al camí de la sostenibilitat i no de l'explotació sense límits.
Gràcies, Axel Camarasa. Això
a les 2:30. Correcte.
D'acord.
Fins després.
Fins després, gràcies.
Gràcies.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi.
Quale che diu la previsió del temps, Pere?
De moment tenim un migdia amb domini de cel força serè, però durant les hores pròximes els núvols aniran guanyant presència, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Al capvespre hi ha probabilitat d'alguns ruixats que poden ser forts i anar acompanyats de tempesta. Les temperatures nocturnes tendiran a baixar amb mínimes de 14 graus i les diurnes es mantindran en màximes de 22. Hi ha brises costaneres i vent fluix de gregal que al capvespre canviarà a llevant.
E poi di lui si innamorò.
12-20 minuts, pausa i seguim.
E dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein.
Al Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Tendrían semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El Dia Menorca, fet a casa.
Que Càritas Menorca posa en marxa un nou recurs socioeducatiu amb la idea de reforçar l'acompanyament a famílies i infants en situació de vulnerabilitat i, per tant, millorar el seu benestar. Es tracta de l'Espai Païdors, que s'ha presentat aquest dimarts a l'edifici Calàbria, a Maó, i que contempla, complementa el servei que ofereix el projecte Païdors de Ciutadella des de fa anys. La iniciativa, a més, compta amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca i també de l'Ajuntament de Maó. Escoltam en Esbala del municipi Héctor Pons.
Aquest espai, que és un espai que està cedit a l'Ajuntament fins l'any 2029 i que està cedit a l'Associació de Veïns de Tanques del Carme, és un espai que ja està dedicat en aquests moments a l'activitat, en el foment de l'activitat comunitària, l'atenció als veïns i veïnes, a la feina de comunitat, que al final és un concepte de comunitat molt intens, amb molta força, i que és justament el que també cerca el projecte Païdors, que és ajudar a que totes les famílies, a totes les persones, moltes vegades persones que han arribat d'altres llocs del món cercant una vida millor, amb més drets i amb més dignitat, que no tenen desgraciadament en els seus països, puguin també integrar-se, formar part de la nostra societat i aprendre qüestions a vegades molt bàsiques i molt senzilles que tots donem per sabudes i per conegudes, però que, en canvi, aquestes persones adquireixen gràcies al suport fonamental que Càritas els dona a través del projecte Païdors.
Un projecte que va néixer l'any 2019 amb l'objectiu de trencar el cicle de transmissió intergeneracional de pobresa infantil a través de l'acompanyament en situació vulnerable a menors d'entre 0 i 12 anys. Tenim comunicació amb Namar Pons, coordinadora d'Inclusió de Càritas Menorca. Mar, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com funcionarà aquest nou espai Païdors a Amó?
Bueno, doncs aquest nou espai funcionarà atenent en aquestes famílies que, com bé dèieu, tenen una situació de dificultat i que tenen infants a càrrec i que necessiten una miqueta d'aquest acompanyament per la cura d'aquests infants i per altres coses de la seva vida. Per arribar a Païdors seran derivades les famílies, ja sigui de serveis socials, de Càritas o d'altres entitats, i es valorarà que aquest espai pugui ser un recurs adequat per elles i el que es farà serà participar en les diferents activitats que organitzem des de servei.
Un acompanyament a la criança que en situacions de vulnerabilitat es pot tornar una situació complicada, no? Depèn de la situació de cada família, del nombre de fiets, de l'edat dels fiets...
Sí, efectivament, vull dir, a vegades quan xerram de famílies que tenen dificultats o que tenen moltes situacions que els atenen en un moment de vulnerabilitat, pues a vegades la criança és una cosa que pot inclús quedar en segon terme, no? En segon pla, i que a vegades necessita això, que pugui ser acompanyat pues de professionals que ajudin en aquest procés.
Quines activitats, quins seran els professionals que ajudaran, acompanyaran en aquesta tasca a les famílies i els infants?
L'equip que ara hem creat a Mo està format per dues educadores socials i una integradora social, i aquestes tres persones el que faran serà pues, organitzar activitats dins l'espai de Païdors, que Païdors està concebut com un espai de cuina, menjador, sala d'estar, un espai que vol assimilar un habitatge, vale, on poder treballar des de les activitats més quotidianes, com pugui ser elaborar un dinar junts, fer activitats per treballar el suport escolar, vale, però en família, des d'aquestes activitats poder acompanyar i poder ajudar en tot aquest procés que estan passant les famílies que vagin a Païdors.
Ja teniu l'espai Païdors de Ciutadella que estan en marxa. Quin perfil de persones són les que s'adrecen a Càritas i que necessiten d'aquests serveis del projecte Païdors?
El perfil és variat, vull dir, són normalment famílies amb infants, ja poden ser més bé petits o més grans, més de primària, vull dir, en plan que puguin ser entre 0 i 12 anys, però bueno, principalment per l'experiència a Païdors Ciutadella han estat més famílies amb infants petits, i ja tinc molt variades, vull dir, des de famílies monoparentals, famílies que joves, pares joves que de repente es troben sense xarxa i sense tenir recursos ni família a prop i que necessiten pues, conèixer altres famílies, famílies que estan totes soles, i que això, com que Pai 2 es veu com una gran casa de famílies on coincidesquin i convisquin diverses famílies a la vegada per poder-se ajudar mútuament, doncs des d'allà es poden treballar moltíssimes coses.
Mm-hmm. Quines situacions converteixen aquestes famílies en vulnerables? Passa aquestes situacions per la manca d'habitatge dignes a nostra illa, per les famílies, com bé dius, monoparentals, que fa feina sa mare però que no arriben a final de mes perquè no tenen més ajuda o no tenen prou temps per poder fer feina.
Exacte. Sí, moltes d'aquestes situacions, vull dir, sí que es ve que el tema de l'habitatge està sent un problema o el problema més gran, no? I que quan famílies amb fills, amb menors, que tenen són moltes situacions complicades i, per exemple, les de l'habitatge és una de bastant important perquè una família que té previst un desnonament en breu no té temps de pensar en una altra cosa que no sigui com solucion el tema de l'habitatge, on anem a dormir els meus fills i jo, no? Per tant, el perfil pot ser molt variat.
Que aquesta situació ens fa que no puguis estar plenament dedicat o dedicada a la criança perquè tens uns situacions de supervivència de família, cosa que ses mares s'augmenta al moment de la criança, que en tenim fillets petits, i si més si es veu a sostre de ca teva que es veu amenaçat per una situació com aquesta.
Exacte. Aquestes situacions són, te diria, que les més greus, no? I clar, i les famílies a vegades necessiten sentir-se recolzades per poder fer front en aquestes situacions que són pues, molt invalidants i que fan que això, que la criança no pugui ser plena, no? I ben adequada. Mm-hmm.
Clar, i la repercussió va cap en els infants, que són els que pateixen i que al ser petits tampoc entenen la situació.
Exacte. Exacte, i quan també es troben, ja t'he dit, en situacions, per exemple, de poca xarxa o de sense família propera i els infants són els que ho pateixen.
Quina evolució heu tingut a l'espai Pai 2 de Ciutadella amb el temps que fa que està en marxa, per saber un poc també quina és l'evolució que espereu que hi hagi en el centre de Mo?
Els resultats de Pai 2 Ciutadella han estat molt bons, vull dir, de fet, això també m'ho ha encoratjat a seguir lluitant perquè Amor també fos una realitat, aquest servei, perquè hem vist que realment aquest sistema, aquesta manera de funcionar, no? aquesta metodologia d'acompanyament és molt adequada. Vull dir, posar la família en el centre, la família és qui decideix i accepta venir a Pai 2, la família és qui ajuda o elabora el pla de feina, nosaltres l'estem acompanyant. És bé un servei d'acompanyament a el que la família necessita. I resultats ens donen serró de que realment et serveis adequats, no? I és el millor sistema per poder acompanyar en aquestes famílies.
Teniu un poc de nombres de quantes famílies estan fent ús d'aquest servei?
Clar, bueno, els resultats de les memòries dels darrers anys de Ciutadella ens diuen que, bueno, més o menys, mateix unes 10 famílies cada any, 10 famílies amb uns entre 28 i 30 membres, no? En total, això durant l'any, clar, a la vegada no s'espai tampoc permet que hi pugui haver moltes famílies a la vegada, i pensam que sí, que l'espai és un poc més petit, per tant el nombre tal vegada serà un poc més reduït, però no és tan important el nombre com els resultats que obtenim, no? És que aquestes famílies després puguin aprendre i puguin millorar la seva manera d'afrontar les situacions que viuen.
A l'edifici Calàbria del carrer de Santa Eulàlia, en el centre cívic de l'Associació Veïnal de Tanques del Carme, està ubicat aquest nou espai, Pai 2, a Maó. Com adreçar-nos a Càritas si hi ha alguna família que ens estigui escoltant i necessiti d'aquest servei?
En principi, la derivació cap a Pai 2 es farà des de serveis, és a dir, es valorarà l'entrada que vengui derivada des de serveis que valorin que aquest és un bon espai per a les famílies. Però bueno, qualsevol persona es pot dedicar o pot, es pot adreçar o es pot apropar a demanar informació a Càritas mateix, vale? Perquè això valorarem que hi hagi un acompanyament també per part d'altres serveis i entitats, perquè és un Paidós pretén ser un servei comunitari que faci feina amb xarxa, amb altres serveis, no resol les situacions de manera aïllada, sinó que amb tots els altres serveis que puguin estar acompanyant a les famílies.
Mar Pons, coordinadora d'Inclusió de Càritas Menorca, gràcies i bon dia, que vagi molt bé i que tingui bona i llarga vida aquest espai Paidós Amor.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El dia Menorca. Fet a casa.
A 33 minuts. Seguim en directe al Dia Menorca, canviant de tema. Anem a ratllar d'economia, en concret d'economia circular, perquè s'ha convertit en una de les grans eines de transformació cap a un model productiu i de consum més eficient i amb menor impacte ambiental. Dos membres de la secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis, en Joan Riera de Vall i en Carles Gasol, han investigat durant dues dècades el tema i el fruit d'aquesta recerca és el llibre Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, editat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presentat dilluns a la seu de l'IME a Maó, volem conèixer quines experiències, casos pràctics i reflexions hi ha darrere d'aquesta obra i de quina manera l'economia circular pot fer-se lloc en un territori com el de Menorca. Tenim connexió amb en Joan Riera de Vall. Bon dia, Joan.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment. Què és exactament l'economia circular? Perquè és d'aquells termes que s'empren cada vegada més, però que no sempre acabem de comprendre amb bé el significat.
Bueno, hi ha 200... definicions, no? Però en certa forma és pensar des del disseny del producte, en pensant que aquest producte sigui atemporal, durable, fàcil de manteniment, no? Des de l'inici, en la concepció, després una producció amb baix impacte, o una comercialització de proximitat, i després usuaris que siguin respectuosos amb el producte i al final de la seva vida que aquest producte puguem reciclar-lo, reutilitzar-lo o remanufacturar-lo. L'objectiu és allargar la vida dels productes i serveis.
I ho estem fent bé? Quin percentatge de productes i serveis són circulars a dia d'avui? De quins indicadors disposau?
La situació global és bastant dramàtica a nivell mundial. És a dir, que només un 7% dels productes són aprofitats al final de la seva vida. El 93% dels productes es cremen o van a abocador, no? Per tant, tenim molt de camí a fer, no? I això, la Unió Europea és una de les seves prioritats, l'economia circular, enfront de tota la situació que tenim en aquests moments associada a conflictes armats o dependència energètica. Per tant, l'economia circular és una de les prioritats de la Unió Europea, per tant, per repercussió de Menorca.
Vau fer la conferència dilluns i acompanyats d'un bon exemple del que és l'ecodisseny, no?
Exacte. Menorca, en alguns aspectes, està treballant de forma òptima en ecodisseny. I Joan Sales, un ecodissenyador del sector de calçat, va explicar la seva experiència, no? Molt, molt bonica, no? Quan estàvem enmig de la pandèmia i estava en el seu taller, en el seu hortal, pensant com podia ser les sabates del futur de sa illa, no? I va mirar, des de lluny hi havia un lloc en què hi havia un abocador de cotxos, no? O un lloc d'estocatge de cotxos que hi ha fora de servei, i bueno, va saltar una tanca i va anar mirant materials. I aquests materials que va veure, com el cautxo de les rodes de cotxo o de moto, va recuperar una mica la barca tradicional, i després va veure que en vez d'utilitzar derivats de pell, la barca podia ser de cinturons de cotxe, un material invencible d'una qualitat i un rigor total, perquè tots ens juguem la vida quan anem en un cotxe, i va començar a desenvolupar una sabata en una reutilització, no reciclatge de materials, sinó reutilització de materials de forma molt interessant, en què ja es comercialitza i és a Menorca.
I estem parlant d'un projecte molt singular, molt únic, o Menorca d'alguna manera despunta en aquest tipus de projectes o té voluntat de tirar-ne endavant?
Home, jo sóc optimista, no? Per exemple, també tenim un altre exemple socioambiental com Mestral, no?, que fa uns esforços per tot el tema de la reciclatge i reutilització de roba o de mobles i altres, no? I que en aquests moments ells ho fan i els ciutadans que participen de forma voluntària, però la nova directiva d'ecodisseny del sector textil i calçat serà obligatori. És a dir, que Menorca sí o sí, el seu, almenys en el sector calçat i altres, serà obligatori la circularitat. És a dir, que Menorca tindrà que dissenyar les sabates des d'una altra visió, molt més sostenible.
I qui haurà de liderar aquesta nova línia, aquesta transició? Les administracions, les empreses...
Clar, i els ciutadans. Jo diria que aquest és un projecte conjunt de, en primer lloc, l'administració facilitant o promocionant a les empreses i entitats que ho estan fent molt bé, no? I a les que no ho fan bé, doncs inspeccionant-les. Les empreses tenen que canviar el xip pensant que l'economia circular és ecoeficient, poden reduir impactes i potser guanyar més doblers, i els ciutadans tenen que comprar en una altra visió, és a dir, una visió més de compra verda, tots els productes portant un passaport digital, que en el nostre mòbil podrem mirar un QR i veure què hi ha darrere d'aquest producte que anem a comprar i quins productes són millors que altres al mateix preu, no?
A dia d'avui són identificables aquests productes per part de la ciutadania,
sí. Eh? Sí, aquests productes quan un va al mercat, per exemple, en aliments, Menorca és un bon exemple, en vins o alguns aliments de Saïlla, en què porten un distintiu de, per exemple, els aliments d'agricultura ecològica, no? Vull dir, o alguns productes ja porten ecoetiqueta europea o ecoetiqueta espanyola, en què s'identifica de forma clara que aquell producte és eco i, per tant, és fàcil, no?, pels ciutadans i ciutadanes, no? També productes de proximitat, no? Tenim súpers a Menorca, que pocs, no?, però que tenen molt producte local, i això també fa que l'impacte del que producte sigui molt més baix. Hauríem de treballar molt més en l'agricultura Saïlla, perquè realment el 95% dels productes alimentaris venen de fora, i això és un alt risc per la illa de Menorca.
En el cas de turisme, per exemple, no? En el cas de Ses Sabates, que és una de ses empreses que més genera en el planeta, Ses Sabates que es llencen i que es llencen i que es llencen, llavors diferents materials que se li pot tornar a donar un altre ús, és molt més clar d'entendre el concepte d'aquesta economia circular. Però, per exemple, com ho portaríem en el món del turisme, que avui en dia és el món que Menorca ara mateix és el sector econòmic més important de Silla, perquè el sector industrial ha anat minvant en els darrers anys. Com aplicar l'economia circular a la transformació del model turístic?
Home, el turisme és molt important per seguir aquests moments, no? Passat del segle passat d'una illa industrial a una illa de serveis, pues, cuidant, per exemple, que quan fem una intervenció en un hotel, doncs intentem, per exemple, l'energia, no? Ser més eficients, utilitzar eficiència energètica i utilitzar energies renovables, no? Això és una visió circular. L'altra seria l'aigua, no? En vez de, si podem aprofitar, i això cal, estic davant ara d'un lloc, he parat en el cotxe davant d'un lloc, que veig que la coberta estava aprofitant l'aigua de pluja, no? És a dir, totes les cobertes dels hotels podien funcionar i aprofitar l'aigua de pluja, i en vez de que les piscines d'aquests hotels utilitzem aigua de xarxa, aigua potable, no? L'aigua de pluja és una gran assignatura pendent, no? I els aliments, jo, en els hotels, prioritzaria una carta d'aliments prioritàriament locals, que a més és un atractiu per la gent que ve a la illa que vol provar coses, no? I que la carta de vins no sigui majoritàriament de vins de fora de l'illa, sinó que donem-li la volta i siguin de vins locals. Això fa una interrelació molt positiva entre serveis, que és el turisme, i l'agricultura de l'illa i la ramaderia de l'illa. Per tant, aquesta sinergia en el sector turístic és clau. Mm-hmm.
Clau per al sector, per als diferents sectors, i clau pels recursos, perquè anomenes l'energia, l'aigua és el major problema que tenim, bueno, entre d'altres, no? Però en quant a recursos, l'aigua a Menorca.
Exacte, l'aigua, jo des de l'Institut Menorquí d'Estudis, aquests moments una prioritat. Hi ha dues comissions, una d'aigua, que està treballant de forma intensa, com aquest és un dels punts crítics de l'illa, potser més que l'energia. L'energia ho és, però l'aigua és molt difícil. I els aliments, no? Mm-hmm. Encara el 95% de la superfície agrícola està orientada cap al sector ramader, no? Hauríem de desplaçar a poc alguna part d'aquesta superfície a la producció alimentària de l'illa. Ja hi ha progressos importants, però encara hauríem de
fer un
poquet accelerar-los.
Moltes gràcies, Joan Riera de Vall, autor del llibre Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, per estar una estoneta avui al Dia Menorca en directe. Una forta abraçada.
Encantat de col·laborar amb vosaltres. Adéu-siau.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és història. Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Dia Menorca. Fet a casa.
I just ara que ratllàvem, no?, de sector indústria, de la importància de la indústria a Menorca, ratllem i coneixem la història d'una de les empreses històriques del món de la bijuteria.
Sí, Estampadora Maonesa, fabricants de fornitures en llautó amb més de 70 anys de trajectòria, amb ells han fet un viatge en el temps per reviure l'època daurada de la bijuteria a Menorca.
I d'hi entram.
Hola, bon dia.
Bon dia. Estampadora Maonesa, on ja ens trobam, qui ens ha rebut és el gerent de l'empresa, Manuel Sintes. Bon dia, Manel.
Bon dia a tothom.
I na Maria Cardona, que fa 40 anys que fa feina aquí a l'empresa, i dona d'en Manuel.
Bon dia, també. Sí, 40 anys, no se'n pots, des de luego.
40 anys, però quants en té Estampadora Maonesa?
Mira, Estampadora Maonesa es funda en 1954. Hi ha dos senyors que tenen una petita empresa i criden mon pare com a mecànic, que ja en aquells entorns havia passat per diverses empreses i ja era un mecànic qui despuntava. A raó d'això, li diuen d'entrar com a mecànic, després li van donant unes accions de l'empresa fins que arriba un moment que ells es van retirant i es queda l'empresa totalment ell. A partir d'aquí agafa i com que començam a té que començar a sortir a vendre, té que dirigir producció, impossible. i es fa en dos socis, un va ser en Olivar Pons, que era el gravador de l'empresa, i l'altre en Pepe Pons, qui era el mecànic de l'empresa, qui era, a més, feia d'encarregat.
Com es deia el pare?
El pare es deia Justo Sintes. Ja t'he dit que a partir d'aquí es comença a fundar el que és Estampadora Maonesa com a tal.
Quin context social, econòmic, es vivia aquí a Menorca, per ubicar-nos un poc?
Bueno, el context social és que era un temps que sortia d'una fam espantosa i que la gent el que volia era fer feina perquè tothom havia passat molta gana, saps la veritat. A partir d'aquí es comença a haver-hi gent del camp que ve cap a la ciutat, ja inspirat per tenir dissabtes lliures o diumenges lliures. Al camp, com tots sabem, no hi havia dies lliures, i l'empresa es comença a nutrir d'aquest tipus de gent com a personal. També és cert que el personal d'aquells entonces s'implica moltíssim en l'empresa. Vull dir, es viene a l'empresa com si fos seva. A partir d'aquí comença a haver... fan feina per platers, antes de dedicar-se a la bisuteria. Arriba un moment que mon pare veu que el dels platers va, és molt lenta la feina, i arriba un moment que ens hi planteja faró amb matrius, el que nosaltres deim matrius, que ja seria molt més ràpid, i efectivament es comencen a fer matrius, es comencen a... fins que la plateria, com tots sabem, va anar de caigent. En aquells moments ells es planteja es fer bisuteria de debè. Es comença a fer bisuteria de debè i comença a sortir, perquè clar, antes, al principi, Menorca era molt petit i es va haver de sortir ràpidament a cercar clients, el que eren a nivell nacional, les places millores València i Barcelona, i agafar maletes, i el que es va fer és posar un representant a les places més importants, i ell cada 3 mesos sortia i anava amb els representants a veure els clients directament. Que jo record que venia molt content perquè havia fet molt de pedidos, terrall d'anar en barco i anar en tren, i era misèria, vamos. Però bueno, la veritat és que molt prest es dona compte de que ens han d'exportar, i feim fires a París i a Milà, que va ser pioners, vull dir, imagina't anar en aquestes fires sense idioma, vull dir, és xocant en el teu castell.
Això els 50 o ja eren els 60, 70?
Ja eren...
Eren més anys, perquè també hi va haver el tema de Sevime, que el Sevime va començar aquí com una cosa local, que era la setmana de la bisuteria menorquina, de muntats anys 70, després aquesta fira es va convertir en nacional i més endavant en internacional. Aquí Estampadora ja es portava, però s'ha de reforçar molt la feina i tot. A Sevime es va arribar a haver com uns 200 expositors, van arribar a ser aquí a Menorca d'expositors nacionals i internacionals, i bueno, això va ser, vull dir, el boom de la història bisutera. Però si tot, sempre hi ha hagut crisis i alts i baixos, vull dir que no ha estat tampoc un camí de roses, no és la bisuteria, vull dir, sempre anaven i venien.
Manel, ja en un context ja potser més personal, quins primers records tens tu de quan eres fillet en aquest entorn?
Mira, jo sempre dic una cosa, jo els primers records que tenc és l'olor d'entrar dins la fàbrica, que tenia un olor molt característica. En aquell jo feia FP, però tots els estius, com la majoria de gent, mon pare em deia, ala, cap a la fàbrica. I, o cap vespres que havien de mester, jo era un fiat, i me'n recordo de tota la vida de l'anècdota de quan vaig començar, em va agafar l'encarregat aquí baix i li va dir, pensa que no és fill meu, eh?
Tracta'l com els altres.
Exacte, que ha de començar de zero per entendre com funciona tot, i efectivament, així va ser. Venia a fer feina als estius, si qualque cap vespre acabava d'escola i també anava a ajudar-los. Ja t'he dit, això són els primers records que jo tinc de la fàbrica quan encara era el governador Ramírez, que era d'ISMO.
Encara no éreu aquí, éreu dins el nucli urbà.
Exacte, l'empresa comença dins un nucli urbà, es compra una casa vella, es comença a posar maquinària ja moltíssim antiga, la feina ens apreta, es veuen obligats a comprar la casa d'escostat per engrandir, però arriba un moment que la cosa ja torna grossa i es compra aquí en Espolignó a la primera fase un terreny de 2.000 metres i s'edifica ja el que és l'estampadora d'avui en dia.
Els anys 70 eren també, des de l'any 70, pues, que l'empresa està ubicada aquí en Espolígon. Vull dir, així com la veus ara.
Jo aquí he arribat a veure quan ja era fiat, famílies senceres feien feina per l'empresa. A més, en aquells anys que es podia fer estrear feines carrers, les dones muntaven bisuteria, casa sí, casa no, es muntava o sabates o bisuteria.
Hi havia també una cosa molt curiosa que eren les escarades, que no sé si saps el que és, però les escarades consistia en que la gent com més feina feia, més guanyava, saps? Vull dir, era com a partents, era com un poc una competició bona que hi havia dins la presa. Nosaltres ho hem viscut molt en el principi, però sap que permetia? Pues permetia pues que la gent es pogués treure com un sou més en condicions, no?
Com incentius.
Sí, no? Era com un incentiu, vull dir, a més feina feies, vull dir, més guanyaves, que permetia pues, això, pues, que la gent pogués comprar les cases seves, cotxos, barques, capritxos, cosa que avui en dia és un poc impensable en les feina, una feina dins d'una indústria, vull dir que era molt curiós, vull dir, també hi havia el que ella ha comentat de l'economia aquesta al carrer, no? Que es treia la bisuteria i dones, vull dir, som igual feia feina aquí i la dona que seia pues, muntava peces i feia també bisuteria. Un altre sobresou que permetia tenir una millor vida dins casa en aquells anys, vull dir, que eren difícils per la gent apostava molt per la feina. Ara és impensable, vull dir, era l'economia submergida que, bueno, imagina't ara. Però, bueno, va donar molta, molta vida i jo crec que va poder obrir a la gent a moltes coses que ara no poden.
Una economia submergida que al final va donar peu a una època daurada. Quan hi va començar a haver consciència que s'estava vivint aquesta època daurada o això, és més una lectura que hem fet amb els anys?
Jo crec que és una lectura que hem fet. Més, ells es dedicaven a fer molta feina i jo crec que no eren prou conscients de tot el que movien al rededor d'ells. Passant el temps, sí que la gent es va donar compte de que qualsevol obrer que de debò fagués molta feina tenia la seva casa, tenia el seu cotxe, tenia una caseta a la mesquida o a Esgrau,
en
sa barqueta. Avui en dia, el que ella explicava, és impensable. I quan ho veus així en perspectiva, veus que sí, que va ser una època durada que difícilment tornarà.
Sentim Renau de fons. Conteu-nos un poc on som, perquè els oients que no veuen res es facin una idea.
Tenim 2.000 metres quadrats de fàbrica, i el que estem sentint de fons són màquines automàtiques, que és una de les coses que vam haver de fer quan hi va haver la gran crisi i quan va entrar el mercat oriental, que ens va fer molt de mal, molt de mal, perquè entrava bisuteria tirada de preu i en condicions que no eren les que nosaltres ens exigien. Clar, si a més de tenir una mà d'obra molt barata pots entrar en materials que nosaltres no ens deixen emprar, va ser un cop fortíssim. De fet, jo record que va ser dolorós perquè es va haver de fer una reducció de plantilla i jo crec que per jo és l'època més dolorosa que ha viscut l'empresa. Així tot, sempre hem anat intentant mecanitzar, vam veure que en preu impossible competir, era impossible, i que vam fer tant Anna Maria com jo, com en Quique, que és un altre, es fill d'en Pepe, assegurem-nos i dir que feim, no podem competir en preu, que vam fer competir en qualitat, servei i agafar i cuidar el client, vamos, mimar-lo.
Me n'encarret d'anar a les fires, vull dir, vaig a fires nacionals, fires internacionals, i això és el dia a dia nostre, vull dir, anar a cercar la feina, de presentant sempre col·leccions noves, dues temporades per any, traient sempre mostres, i això, bueno, així és esdevenir nostre de cada any, i no decau la nostra il·lusió. És que clar, la gent no pot veure els oients, però tu pots veure que aquí tenim història de la bisuteria que està conformada amb 8.000 models que tenim aquí darrere nosaltres, que tu ens hi podràs explicar bé. I bueno, per aquí passa tot el que és les tendències de cada època. Hi havia una tendència pues, que hi havia souvenir, pues, se sempraven unes peces, i bueno, pots anar veient com va canviant les tendències, com van, com tornen, i venent des de la primera peça que està aquí, el número 1, aquí dels anys 1950, fins el que podem haver tret ara fa dos dies, que és el que venem actualment, però sempre van retornant tendències i tots els estils.
Maria Manuel, moltes gràcies per tot. Que vagi molt bé, que continuïn sonant aquestes màquines de fons, aquesta música que sona i que ha sonat durant tota l'entrevista i que soni molts anys.
Moltes gràcies i avant si logram que la gent s'il·lusioni un poc en la indústria.
Gràcies a vosaltres i a tu per venir aquí i escoltar-nos.
Moltes gràcies als amics d'Estampadora Maonesa. Bueno, quina meravella, que no es perdi, que no pot ser, no pot ser. No es poden
no
tancar més,
ser.
Més. En fi, forta abraçada i nosaltres ja m'ho anem. I on anem avui?
Anem a les 7:30 a l'Ateneu de Mó, on hi ha la tertúlia crònica d'una societat intoxicada en què Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia, conversarà amb Anton Soler, metge de poble, durant 40 anys.
Sí que te voy a decir que es un libro, sin desvelar mucho, que está lleno de buenos consejos.
Bons consells. Que tornarem demà. La Norma.
El què?
La Norma, la que xerrava.
Ah, la Norma.
La Duval. Ai, no. Com era? És igual. Que demà serem aquí, com sempre, puntuals a les 12. Adéu, família.
Adéu a tothom.
Adéu, adéu.